La gàbia del mico.
Aquest dijous se celebra el Dia del Llibre, un dia per celebrar també la riquesa editorial del país i aquells que van escriure les primeres pàgines i en uns moments en què, per exemple, editar en català a les Terres Veïnes era una aventura. Avui parlem d'un dels iniciadors del sector editorial al país, d'Editorial Andorra, potser n'hauran sentit parlar, però la història de Bartomeu Revés ens parla de Casa Guillemó i una àmplia representació de fons lligat a la música, a l'urbanisme, a la fotografia i a l'audiovisual. El nostre protagonista d'avui és fill de Bartomeu Revés Arís i Antònia Duran Espar. Es va casar amb Neus d'Areny Plandolit Gassó i van ser fills seus, la Montserrat, la Neus, el Toni, el Xavier i també la Carme. Avui tenim amb nosaltres una de les últimes generacions que està representada pel Lluís Viu. Aquí donem la benvinguda. Lluís, molt bona tarda. Gràcies
bona tarda.
Per ser avui aquí a la gàbia del mico. La setmana passada teníem el Toni Caus, que aquest Sant Jordi serà un dels títols, suposo, de l'editorial,
sí.
Però n'hi ha d'altres, com
sí.
Per exemple la Pilar Burgués.
La Pilar Burgués, amb Ametlles Torrades, i també hi ha l'adaptació a novel·la gràfica del Museu de l'Elefant, del Joan Peruga, amb els dibuixos del Carles Pellejero.
Una bona oportunitat, no?, per fer aquesta reedició d'un llibre tan estimat aquí al país.
Sí, i a més amb aquest experiment i tan interessant que ha sigut fer aquestes il·lustracions pel Carles, que és una visió molt particular d'Andorra, no?, a través del dibuix, d'aquest dibuix tan bonic que fa el Carles. Amb les històries del Joan, llavors, és un èxit.
En quin moment situem el naixement de l'editorial Andorra? Perquè ens trobem en un període de postguerra, 1967. Què està passant a Andorra i per què neix l'editorial?
L'editorial Andorra, aviam, jo no en sóc un gran expert. De fet, jo sóc el fill petit de la filla petita del Bartomeu, és a dir, potser el menys indicat de representar tota aquesta nissaga.
Però crescut amb això, eh?
Ah, no, això sí. És a dir, en termes andorrans, sóc cavaler de cavalera. És a dir, jo en teoria hauria d'haver emigrat del país. Però sí, l'editorial Andorra és un projecte que va començar el meu avi a través... Jo crec que això li va vindre a través de la relació que tenia ell amb altres escriptors, com el Lluís Capdevila, que estaven aquí a Andorra, amb altres refugiats, gent culta que havia acabat a Andorra i passaven per casa Guillemó i per casa d'Areny Plandolit Ordino, que era la meva àvia, i d'allí hi havia un ambient intel·lectual i bueno, et coneixien tot de gent. Llavors, al 67 entenc jo que devia tindre el neguit i es va associar amb Aymà, amb l'editor barceloní Aymà, i van conjuntament fer una editorial des d'aquí Andorra.
Però el curiós és que venen a editar a Andorra persones il·lustres del món literari.
Sí, el meu avi va fer una declaració una vegada en una de les últimes entrevistes que li van fer en relació a l'editorial. Ell parlava de que l'editorial Andorra havia estat una espècie, una mena de Creu Roja cultural. Perquè eren llibres que difícilment alguns d'ells, difícilment es podien publicar, passar la censura a Espanya, però des d'Andorra es veien diferents i tenien una bona relació amb la Mitra, i llavors, bueno, era potser una miqueta més fàcil. Alhora que tenien un catàleg que és molt interessant de veure, perquè el primer llibre que ells editen és un Sant Francesc d'Assís, de Chesterton. Chesterton va ser un gran autor de novel·la policiaca negra, però que es va convertir al cristianisme i va fer bastanta apologia i escriu un Sant Francesc preciós. Clar, aquest primer llibre d'un gran autor anglès és una molt bona...
Una bona carta de presentació, no podríem dir?
I una molt bona forma de despistar.
Sí, sí. Sí,
perquè
sí,
després sí. També publiquen el Pierre Mendès France, La República Moderna, no? Textos clarament republicans. I llavors fan aquesta barreja i entre algun evangeli així estrany o interpretacions dels evangelis van sortint novel·les inclús picants. I La domesticació del sexe de l'Octavi Follat, per exemple, una gran obra.
Que anava a dir, potser avui en, o sigui, avui en dia no sé si ens posaríem les mans al cap amb les lleis que tenim, no? Per exemple, quan parlem de, no sé, que l'altre dia sortia, per exemple, el tema del Codi Penal amb el tema de OnlyFans, com si en aquell moment hi hagués hagut una legislació similar
però era molt pitjor,
per la literatura.
Però hi havia la censura, era molt pitjor.
No, correcte, correcte.
Sí, 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 molt, molt pitjor. Ara, ara ens autocensurem a través de... Bueno, que és segurament la millor, la millor manera que el capitalisme té de control és l'autocensura, i amb això hem arribat a través dels mòbils i les aplicacions i aquesta por interna que ens han posat a tots
tant,
a dins.
I tant que
sí. I per això estan les editorials, per poder fer front a aquestes pors, per poder editar sense por, i per això són interessants les editorials petites,
per
independents.
Per obrir les portes a la llibertat.
Per obrir-les, per mantenir-les, no només obrir-les, sinó mantenir-les, i mantenir aquest esperit crític, i des d'Andorra ja fa uns quants anys que s'ha fet la feina ben feta, amb el suport del govern d'Andorra i del Ministeri, i ara tenim una sèrie d'editorials molt interessants que abans no hi eren, i ara hi ha com un boom editorial d'autors, de temàtiques...
De fet, també s'ha de reconèixer una mica, no?, que editorials com, per exemple, Editorial Andorra, o en el seu moment també Casal i Vall, no? Mm-hmm. Doncs, van ser aquest embrió, o una miqueta, doncs, aquesta primera pedra, perquè després en vinguessin d'altres i diguessin no, sí. Si això funciona,
però van haver-hi d'altres, Serrairosa, sí. Que la va fer l'Esteve Albert, i després el Norbert Orovitz tenia una petita editorial, també. N'hi havien diferents. Qui és un gran expert en tot això és el Pere Miquel Fonolleda, que va escriure un llibre sobre les editorials d'Andorra, justament d'Editorial
d'Andorra. Que el tenim molt relacionat, sí, amb la llibreria La Puça, que ara la tenim fora d'Andorra. En digital està obert al món, però sí. Bé, aquesta editorial, que, per exemple, on hi publicaven Ramon Sender, on tenim també a Vázquez Montalbán, sí.
Mai amb el nom de Vázquez Montalbán.
Correcte.
Amb pseudònims. Uh-huh. Manolo Quinto l'Empecinado, i Manuel Dávila o Carlos Dávila, algun... Sí, eren els seus pseudònims, no utilitzava mai. Amb Editorial Andorra no va utilitzar mai el seu nom.
I la raó? Potser perquè tampoc no fos...
No la sé. Un és un text sobre el Barça, sobre política i deporte, i llavors suposo que no devia voler... I a més era el Barça catalanista. Ell no era sospitós, diguéssim, d'estar molt... Però sí polititzat i en favor de les llibertats. I llavors entenc que a través del futbol em feia una espècie de metàfora, gran metàfora. I després la de Manolo Quinto, l'Empecinado, és molt divertit, i sí que és una apologia al feminisme, bàsicament.
Bé, tot això algun dia potser hauríem de revisitar-ho, no?
Sí, però això és l'època, la primera
època. Tots aquests llibres, per cert, els podem trobar a la Fundació.
Sí.
Estan custodiats, sí. i aquell que tingui la curiositat de saber com era aquell llibre i què deia aquell llibre, per si no el troba...
Bueno, i les biblioteques, la Biblioteca Nacional d'Andorra també, jo crec que la de Govern també, sí. Són llibres que estan bastant en l'accés de tothom, sí.
Doncs aquesta editorial que començava un camí ha mantingut sempre els criteris d'elecció dels seus autors i quin tipus d'obra publicar?
Sí. La independència ha estat sempre molt, molt, molt evident, sempre s'ha pogut fer el que s'ha cregut. El Bartomeu Revés, el meu avi, va tindre dues èpoques amb Editorial Andorra, perquè aquesta primera època va ser un fracàs econòmic i van acabar tancant. Cap allà als anys 73, em sembla, van tancar. I ens van replegar, i llavors el meu avi es va quedar tot el reste de totes les accions, va comprar el fons, i va començar una segona etapa on va editar llibres centrats en la recerca històrica d'Andorra. Que aquesta és una segona etapa també molt interessant, amb grans amics seus, que allà jo on conec el meu avi, que és amb l'Esteve Albert, amb Manel Anglada, amb el Pere Pujol, grans erudits d'Andorra i de la llengua catalana. Bueno, doncs aquests eren els amics del meu avi, als quals jo, quan era molt petit, els veia amb reverència i pensava, jo vull ser com ells.
La setmana passada ho dèiem, teníem a Toni Cas que deia... Bé, jo agraeixo que em vulguin publicar el llibre. D'alguna manera ell deia sabent que no tindrà la repercussió que hauria de tenir, no? Que fan una feina altruista pel fet també de ser poesia, però ara avui que tinc aquí, Lluís, llibres com el del Toni Caus.
Mm-hmm. El llibre del Toni Caus és... jo crec que s'equivoca, perquè està tenint una difusió molt gran. el llibre està caminant sol, com es diu vulgarment en l'ofici, està caminant sol perquè és un llibre necessari, és un llibre que després de 26 anys jo crec que la societat ha sigut capaç d'entendre el que va passar i el que no estem d'acord amb el que va passar, crec.
De fet, a mi l'altre dia em deien que seria un dels més demanats per aquest Sant Jordi.
Tant de bo,
pel fet de ser un autor del país, que els autors del país sempre tenen molt seguiment, a la gent li agrada tenir el llibre de l'autor del
país.
No?
I la poesia la fem primer per militància i després per necessitat, en el sentit en què sense poesia el món no pot avançar.
Home, jo diria que, potser m'equivocaria, però diria que sou de les editorials que més poesia ha editat.
Andorra sí, tot va començar amb la col·lecció Edra, que l'hem anat continuant, ara ja no es diu col·lecció Edra, però segueix sent poesia, i sí, comencem a tindre una bona col·lecció de molts estils diferents, de moltes temàtiques, un petit retrat del panorama poètic d'Andorra.
Ara preguntaré, el teu avi escrivia, sabem que escrivia perquè era molt, molt, molt prolífic, però no sé si escrivia llibres, o escrivia poesia, o assajos...
Doncs mira, tot això ho estem trobant. Sí que escrivia i té molts escrits, es va dedicar molt a escriure sobre fets d'Andorra que succeïen. Escrivia, tenia uns articles en una revista que es deia Neu, que va ser en els anys 50, que són els primers que comencen a parlar seriosament de la neu com a font de turisme, i ell escrivia allí, hi ha uns articles molt bonics seus, i també ell feia de periodista sense ser-ho, d'alguna manera, no? També era el corresponsal de La Vanguardia, que encara no acaba d'entendre mai, però ho era. I sí que escrivia. Ara estem descobrint, a través de l'arxiu que tenim a la Fundació, totes les seves cartes. Cartes, té una gran quantitat de cartes, i les primeres cartes que escrivia a la que seria la seva dona, cartes d'amor, per exemple, té molt interessants, molt, molt boniques.
Se podria fer un llibre, eh?
Potser, però no crec que no té més interès, no ho sé, mira, no m'ho havia plantejat.
Mira, aquí deixem la idea. De fet, Bartomeu Revés ens ha sorprès amb aquest anunci de la creació de la Fundació. Quan ens convides un dia a la Fundació, que per cert avui hem tret el reportatge als informatius d'aquesta casa, i ens ensenyes que escrivia guions, que a més es feia ell mateix de càmera, o sigui, es feia el relat audiovisual, minutava les cintes, les tallava, les enganxava. O sigui, d'on treia tota aquesta afició? Perquè no tenim gaires autors del país, encara que fossin amateurs, que en el seu moment, en diem amateurs, però podríem dir que el teu avi era quasi un professional, perquè tenia tanta tècnica que podria haver fet la primera televisió del país.
Quasi. No va ser mai professional i mai va aspirar a ser professional. Sempre va disfrutar moltíssim de les seves aficions, eren aficions, tant la música com la fotografia, com el cinema, després el vídeo, es va enganxar tot lo digital, ell li apassionaven les novetats i justament d'això ara en farem la pròxima exposició d'aquest amateurisme li treu la importància, el valor de les coses, més aviat és, el que és important és fer-les, i ell sí que en feia moltes, i ho feia tot ell, i li encantava des de lo que has dit.
Home, de fet té quelcom de màgic, que algú que no sap fer una cosa comenci a formar-se i de manera orgànica, sense que li diguin no, això s'ha de fer així, o el procés és aquest, però, no? I que ell vagi assumint aquest procés,
això
i que se l'hagi fet seu.
Això és generacional. Ara ho estem centrant en Bartomeu Revés, però ell està en una generació de gent fascinant, que si no hi havia llibres se'ls escrivien, i si no s'explicaven les històries, i si no hi havia remuntadors per pujar a esquiar, no existien, pujaven a peu. És a dir, es feien ells les coses i eren humanistes, tots plegats, i el meu avi entre ells. Jo crec que el Bartomeu representa, potser avui, a tota una generació de gent fascinant, que van néixer després de la Primera Guerra Mundial, van viure tot el segle XX sencer. Per això, quan arriba la digitalització, els hi és fascinant, quan ells ho han fet tot a mà. tot. Mm-hmm. Des del, si parlem de fotografia, des de muntar els carrets, revelar-ho o anar de fins a plaques, fins a lo digital. Llavors, clar, són humanistes del Pirineu i n'hi ha molts com Bartomeu Revés. Sí.
Dèiem, aquesta setmana estem preparant la visita del nostre copríncep Macron i estan tan relacionat amb tota aquesta gent que es dedicava a la política, que venia de fora alguns, no sé si ell tenia gaire interès per la política que hi havia als nostres voltants, per la qüestió del copríncipat, per aquestes visites que sí, hi havia sovint.
Sí, jo crec que Bartomeu Revés va estar interessat en el copríncipat perquè estava interessat en les institucions andorranes, amb la història, amb aquesta història tan arcaica d'Andorra, i això li interessava. Però ell era net i besnet de síndics, dels Duran, i jo crec que no, que més enllà de ser una família secular, no vinculada ni a la Mitra ni al coprincipat del costat francès, era bastant neutral, diguem-ne així. De fet, un dels seus, no sé si va ser el seu avi o besavi, va ser un dels que va tindre que posar pau amb tots els fets de la nova reforma, que va fer a l'avi del que seria la seva dona, del síndic Plandolit.
I això t'ho preguntava perquè, de fet, ell va tenir, o va haver de tenir, molta relació amb les institucions, perquè una de les seves facetes, bé, la professional per la qual es va formar, era el que en diríem popularment enginyer de ponts i camins, mm-hmm. no?
Bueno, va estudiar, no va acabar perquè la Guerra Civil el va fer pujar.
Sí, exacte, va ser un dels damnificats d'aquest procés de guerra. Però sí que ell tenia molts projectes per la parròquia,
sí.
O sigui, tenia aquesta voluntat de fer millorar...
Home, i va ser cònsul, d'Andorra la Vella i... No, perdó, va ser cònsul del quart d'Andorra, uh-huh. i segon cònsul o cònsul menor de la parròquia d'Andorra, que llavors incluïa Escaldes i Andorra la Vella, i era rotatiu el que era cònsul major i menor. Ell va ser-ho, sí. I a part, sí, per el seu interès professional de ser enginyer... format com a enginyer industrial, i no va poder acabar la carrera, però sí després va muntar un despatx d'enginyeria i feia molts retrats, per exemple, de muntanyes, que és com molt sospitós, però ells ho feien perquè allí traçaven molt dels camins que hi ha a les muntanyes. I a part li interessava la topografia, i tenia un molt gran amic, que era el Llopis, que era un topògraf català, que pujaven i, per exemple, aquest senyor, el Llopis, el va conèixer, era amic de la meva àvia, al Plandolit, que pujaven als estius. I després s'anaven a topografiar les muntanyes d'Andorra. Hi ha un mapa del Llopis en què li dedica un pic.
Li dedica un pic?
Sí, el pic,
ostres,
pic de revés.
Un pic.
Sí, sí, pic de revés, el van mencionar. Crec, ara ja no està així, la nomenclatura ja no li posa, però hi ha alguns mapes de l'editorial Alpina, de la qual treballava Llopis, que sí, li va dedicar, perquè anaven tots dos allí, eren molt joves, Chino Chano, a fer topografia, sí.
Quan passegem per Andorra la Vella, què hi veurem de la firma del teu avi? Perquè tots sabem que hi ha la plaça Revés, que porta el nom del cognom de la família, però la família tenia una extensió considerable.
Sí, 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 eren eren les cases, de les cases grans que hi havia a la parròquia.
Perquè podríem haver fet una urbanització i tancar mitja Andorra, no?
No,
tant així. Broma.
Però de fet ho va fer. Cap a la zona de les Closes, cap allà a Sant Armengol, tot mm-hmm. això ell va decidir de que fos una ciutat jardí. No, també podia haver estat ciutat com és ara. La firma de l'impacte que va tindre sobre la ciutat és enorme. A part del que ara és més visible són les places, però tots els traçats, inclús l'Avinguda Meritxell, la Rotonda, el carrer Prat de la Creu, ja et dic, tota la zona de Ciutat Jardí que va cap a Sant Armengol, que són les Closes i l'Alzina de Guillemó, la plaça de les Arcades, obvi, i la plaça Revés eren els horts de la casa. No és que, i llavors ell va decidir que no s'hi volia fer un edifici sobre, i es va autonomenar una plaça ell mateix. O sigui, no és que li dediquessin.
Bueno, podríem tenir molts carrers dedicats a pioners del país i, com a mínim, tenim una
pues
plaça...
Pues la va fer ell. Bueno. És molt curiós, és simpàtic.
I
la plaça de les Arcades li va dir plaça Guillemó, per exemple. I després hi ha una... Arquitectònicament, a més, tenia interès. Ell va fer molta amistat amb el pare de Joan Margarit, el poeta, que era arquitecte, i tenien, van això avui ho he sentit explicar, que passaven hores i hores i fins molt tard a la nit parlant d'urbanisme, de com havia de ser Andorra, i li va ajudar, entenc, o van col·laborar a planificar tot això.
Què li va faltar?
Com que li va faltar?
Què li va faltar? En el sentit de que amb què no li van fer cas que hauria
moltes
estat...
moltes coses, moltíssimes. Bueno, primer una població al voltant que no li semblava bé o no l'ajudava o no hi creien amb la visió que ell tenia. Si bé a Andorra hi havia tants humanistes com ell, també n'hi havia dels que no ho eren. Uh-huh. I també tenien veu. I no va poder fer tot el que volia, però jo crec que està bé, o sigui, no ho veig en negatiu, o sigui, quan hi ha resistències ajuda a millorar, i en va tindre moltes de resistències, va tindre de fet, a dins de l'Arxiu Nacional, mira que va produir documents el meu avi, jo només he trobat un sol document relatiu al meu avi, i és una denúncia que fa en el propi comú perquè estan abusant d'ell amb uns impostos en relació als altres. Bueno, una història d'aquesta és l'únic document que hi ha. I mira que hi ha document que podia haver deixat documentació.
Hem de dir que a la Fundació es poden consultar doncs, tots aquests projectes que es van fer per Andorra la Vella i més enllà de la capital.
En un futur. De moment encara no es pot consultar perquè la Fundació, el que ens hem, ara mateix estem fent és una catalogació de tota aquesta informació i tot l'arxiu de Bartomeu Revés i de Casa Guillemó, perquè tot l'arxiu històric de Casa Guillemó, amb tots els pergamins, amb tot això també forma part de la Fundació, i a l'arxiu d'Editorial Andorra, tot això serà el fons, un fons que Editorial Andorra vol activar i ho vol, en lloc de tenir-ho obert al públic a la forma clàssica d'uns arxius nacionals, ja hi són, els arxius nacionals, mm-hmm. Aquesta fundació tindrà uns arxius als quals convidarà a gent per projectes en concret. D'aquí un mes...
Ens sentirem a parlar?
Ens sentirem a parlar, perquè serà el primer experiment que fem justament amb això, amb una exposició que es diu La carta grisa, quan l'arxiu esdevé art. Hem convidat un artista anglès i en fa una lectura molt particular de les fotografies de Bartomeu Revés i una mica de vídeo i una mica... O sigui, és una selecció molt curiosa, és molt atípica de que tots el que pensem que poden ser les fotos de Bartomeu Revés, que van ser aquella exposició que va fer la conselleria, no sé si era el Ministeri o la Conselleria de Cultura, amb el Josep Maria Ubach, que la va organitzar, una retrospectiva fotogràfica, que són unes fotografies idíl·liques d'una Andorra absolutament ja perduda, però el Louis Porter, que és aquest nou artista, en fa una mirada completament contemporània, molt contextualitzada amb el que estava passant a Europa, és a dir, Andorra podia o Bartomeu Revés podia haver estat aquí aïllat amb aquí del país, però el que ell feia era completament contemporani amb tot el que passava, les corrents que hi havia a Europa en relació a la fotografia.
Volia demanar-te una reflexió per aquest Sant Jordi, pel camp editorial que, de fet, està passant un molt bon moment, però també amb notícies que ens arriben, bueno, ens van arribar fa cosa d'un mes, el Cercle de les Arts i les Lletres deixa de convocar aquest cartell de premis literaris que teníem, però també amb una reflexió al voltant de tots els altres premis que tenim aquí al país que cal endreçar. Quina reflexió ens deixes, Lluís?
Sobre els premis? Bueno, que estem encantats, o almenys Editorial Andorra, i jo en particular estic encantat de que s'obri una nova oportunitat per repensar tots aquests premis. Fa potser 20 anys que anem a darrere, que reformuli i que siguin premis amb una utilitat clara, i jo crec que ara l'equip que hi ha al Ministeri estan encarant aquesta oportunitat de forma molt, molt, molt positiva. I el Cercle de les Arts i les Lletres ha fet una feinada excel·lent durant tots aquests anys, i bueno, també la reflexió última seria que totes les institucions, part del seu èxit és saber com hi ha un relleu generacional. Si no hi és, passa el que ha passat amb el cercle.
El que deies abans, no? Quan un sector té pressió, a vegades és per millorar, no? O quan
I més en el sector cultural o editorial o dels llibres d'Andorra. O sigui, sí que és un petit negoci i la gent que ens hi dediquem volem que sigui un negoci, però hi ha una miqueta més dins del que és la cultura, no és purament negoci. També hi ha aquesta aspiració que és la cultura, i la cultura feta a Andorra i la cultura andorrana.
Si li diem negoci li traiem l'ànima, no sembla?
No necessàriament, però...
O sigui, l'agència ha de guanyar els diners, però
també
ha de servir per alguna altra cosa, no? Que és com per exemple, com alimentar les ànimes...
Bueno, alimentar les ànimes o al revés, llepar-se les ferides uns als altres i que tots els ferits, l'única forma que tenim de conviure és a través de la cultura.
I tant que sí.
I d'escoltar-nos.
Lluís, ens veiem per Sant Jordi.
Ens veiem Sant Jordi.
Moltes gràcies per haver vingut a la Gàbia del Mico, un programa que avui hem fet amb Àlex Moldes a la producció, amb David Carmona i també Albert Rafar a la cabina de so i de realització. Una servidora que us parla, Rosa Albert, que ens tornem a veure dimarts. Adéu-siau.